El sínode sobre la sinodalitat, caminar junts en l'Església, ja ha completat la seva segona assemblea general dins tot aquest llarg període des del 2021. La segona assemblea ha inclòs diàleg, treball per grups, valoració espiritual de les reflexions en silenci, estones de recés, una pregària ecumènica l'11 d'octubre passat amb la presència de representants de diferents esglésies cristianes i un dia de discerniment, el 21, per reflexionar sobre el document final, ja presentat dissabte passat. L'assemblea ha estat, en definitiva, un equilibri entre moments de pregària personal, comunió fraternal i diàleg entre els participants, sempre per ser fidels a la veu de l'Esperit. Una novetat d'aquesta segona sessió ha estat la celebració de 4 fòrums teològics pastorals oberts al públic, l'últim dijous passat, on es van tractar temes relacionats amb la missió de l'Església, l'autoritat dels bisbes i la relació entre les esglésies locals i la universal. Aquests fòrums han estat una oportunitat per als creients i per a periodistes de dialogar amb teòlegs i experts en la matèria. Pel que fa a la participació, hi ha hagut 368 membres amb dret a vot, incloent-hi 272 bisbes, ja ho dèiem a l'inici d'aquesta assemblea. Una altra novetat és l'augment de delegats fraterns d'esglésies germanes. També hi ha hagut la presència de 2 bisbes de la Xina i la segona sessió del sínode ha definit els passos per seguir a partir dels temes tractats al document de treball, l'Instrumentum Laboris, amb discussions organitzades en 5 mòduls temàtics. El document final del sínode consta de 155 punts dividits en 5 capítols. Ha estat votat punt per punt per 355 pares i mares sinodals, segons ha informat la Santa Seu. Posa en relleu que fomentar la participació més àmplia possible de tot el poble de Déu en els processos de presa de decisions és la manera més eficaç de promoure una església sinodal. Tracta especialment el concepte de corresponsabilitat dels fidels laics. En aquest sentit, l'Assemblea demana que tinguin més oportunitats de participació, explorant també altres formes de servei i ministeri en resposta sempre a les necessitats pastorals del nostre temps i en esperit de col·laboració i corresponsabilitat eclesial i sinodal. Es reivindica la promoció de més formes de ministeris laicals, ministeris que no requereixen el sagrament de l'orde, no només en l'àmbit litúrgic. Tenim amb nosaltres, com vam fer a l'inici d'aquesta segona assemblea del sínode, el bisbe de Solsona, Francesc Conesa, membre d'aquesta assemblea i president de la Comissió per la Doctrina de la Fe a la Conferència Episcopal Espanyola. Senyor bisbe Francesc, un plaer, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Moltes gràcies per haver-nos atès, com sempre. Com ha viscut vostè aquesta segona assemblea del sínode a partir de la crida del Papa, no?, a enfortir el camí junts en l'Església? I com es presenta a partir d'ara aquest moment decisiu?
Bueno, respecte a lo que hem viscut, ha estat pues, un moment de gràcia molt important per a la vida de l'Església. Jo ho he viscut d'aquesta manera, en què he pogut escoltar, compartir la meva experiència de fe també en altres bisbes i en altres cristians. Ha estat, jo crec que un moment molt especial en què ens hem centrat molt més que l'any passat en el tema de la sinodalitat, de com té que ser una església que vol ser més sinodal per anunciar amb més força l'Evangeli, perquè sempre la sinodalitat i la missió van vinculades. No? Mm-hmm. Què serà en el futur? Bueno, això depèn també de cada bisbe, de cada església local que té que anar aplicant un document que el Papa ha firmat, ha signat com una, i ho ha fet seu, el document que van votar dissabte passat en l'aula de Pau VI.
Sí, sí, important. Precisament li volia preguntar com veu això, no? El fet que no es publiqui cap exhortació apostòlica post-sinodal i també l'esperit del document final, no? Què en destacaria?
Val. Bueno, jo crec que el fet de no firmar, de no preparar el Papa una exhortació apostòlica com havien fet altres papes, estava contemplat en la Constitució que el Papa Francesc va fer sobre el sínode dels bisbes. Ahí va explicar que el Papa podria aprovar i signar un document i llavors aquest document participa del seu magisteri ordinari com a successor de Pere. Diu exactament això, l'Episcopa d'Excomunió. Per tant, estava contemplat. I no és estrany, a mi no m'ha estranyat massa no m'ha sorprès també perquè en els passadissos es comentava, ja es deia, segurament el Papa no firmarà, no farà una exhortació. I efectivament, l'últim dia ell va dir, jo assumeixo aquest document, jo crec en el... Venia a dir, jo crec en un procés sinodal, jo l'he posat en marxa i ara he escoltat, us escolto i assumeixo el que haveu discernit, és a dir, com que volia escoltar l'Església, ha escoltat l'Església i ara ho fa seu.
És important això, que és un signe.
Jo crec que és un estil, de governar i una manera de portar l'Església, que tenim que aprendre també els bisbes, però també els rectors de les esglésies, etc.
I tant. Sí. Exacte, aquesta autoritat serveix.
Ha escoltat i diu, i ara respecto i tinc que respectar el resultat. És el fruit d'un procés de discerniment de l'Església. Diu, i va dir, té línies operatives que faran bé a l'Església. Doncs jo les assumeixo.
Sí, està molt bé aquest signe, tot i que també el Papa tenia la possibilitat de reservar-se l'elaboració d'un document, que tampoc l'hauria fet en contradicció amb aquest, certament, com no passa mai,
sí,
no?
Però, clar.
Bé, en tot cas, hi ha moltes dimensions d'aquest sínode, podríem dir moltes coses, però per anar sintetitzant, senyor bisbe Francesc Conesa, quin paper juga en aquest sínode també tota la dimensió penitencial i autocrítica de l'Església? Clar, els sínodes també serveixen per millorar la vida de l'Església i, per tant, demanar perdó, com s'ha fet amb els abusos en aquell acte penitencial dels primers dies.
Sí. Mira, si hi ha una paraula clau en tot el document final, és conversió. I és... I a més és el fil conductor de tot el document final. És la idea de conversió, perquè ho hem dit moltes vegades al sínode, parlàvem i dèiem, mira, podem fer canvis estructurals, però això, si no es convertim a Déu, si no va acompanyat d'una conversió profunda, no quedarà en res, no significa res. I recordo que al principi d'aquesta segona sessió, Grech va mencionar un llibre ja antic, famós, de Congar, que es diu Les verdaderes i les falses reformes en l'Església. No? Uh-huh. I quines són les falses reformes en l'Església? Aquelles que volen reformar l'Església només que canvien coses estructurals. Pues ara les parròquies seran d'aquesta manera, ara seran de l'altra. No, les verdaderes reformes són les que fan els sants. Són les que fan la gent que està prop de Déu. No? Sí. En aquest sentit, nosaltres estem... I per això es demana conversió a un estil més sinodal i, per tant, a l'escolta i l'acollida. Conversió de relacions, es diu, de les relacions que mantenim entre nosaltres per ser una església que camina més unida, etc. És una crida constant a la conversió. Jo crec que aquest és molt important. Després, per altra part, també hi ha línies operatives que són interessants de posar en pràctica. Aquesta praxi de l'acollida, l'exercici no autoritari de l'autoritat, l'obrir camins al laicat en l'Església, la incorporació més plena de la dona a la vida quotidiana i ordinària de l'Església, l'aposta molt forta per transparència i rendició de comptes a tots els nivells, també a la cúria romana, també es demana rendició. I als nuncis, es demana tots. Tenim que donar raó de les coses que fem, de les decisions que prenem, transparència i, sobretot, revitalitzar tots els organismes sinodals que tenim. Consells, diocesans, assemblees... Es recomana fer sínodes diocesans. Es valora la conferència episcopal. És a dir, hi ha unes línies molt clares, operatives, per poder créixer com a església sinodal. Però sempre acompanyades de la conversió.
Clar, aquest camí de conversió, de reconeixement dels errors. Vostè ha participat en sessions plenàries per grups, fins i tot feia pública ara fa uns dies la seva intervenció d'uns minuts davant de l'Assemblea, oi? Què ens explicaria del que ha estat la seva participació a nivell personal? Bueno, evidentment com a bisbe, però la seva...
Jo vaig tenir en l'Assemblea dues participacions. Una primera, que no va poder, però la vaig enviar perquè no havia temps. Em vaig quedar ahir a les portes de parlar, però bueno, la vaig enviar, sí, que era sobre el tema de l'ecumenisme, que era un tema que jo he portat, I el tant. Porto aquí a Catalunya, i m'interessa molt, no? I jo demanava un tractament més, bueno, més ample del tema ecumènic. Puc dir que estic content de com ha quedat el tema en el document final, eh? Mm-hmm. Perquè no m'han fet cas a mi, però sí a més gent que parlava d'això, i crec que sí. I la segona va ser, que aquesta sí va ser en l'aula, és sobre el tema de la evangelització de la cultura, perquè jo notava que a vegades parlaven de les cultures locals, que està bé, valorant-les molt, però també havia que dir que l'Evangeli també posa en crisi la cultura i que l'Evangeli també és una llum per a la cultura. I, per altra part, jo volia també parlar del tema de la globalització, perquè, jo vaig posar aquest exemple. Un adolescent avui a Sud-àfrica escolta la mateixa música que l'adolescent dels Estats Units o d'Islàndia. És a dir, el món està globalitzat i s'està imposant una cultura de la increença, que és la cultura capitalista de l'Occident, no? Doncs, sí, tenir en compte les cultures locals, però també pensar quina cultura és la que s'està, a través dels mitjans de comunicació, és la que s'està exportant, no?, per tot el món. Mm-hmm. Bueno, jo volia parlar i d'això vaig parlar.
Molt bé, molt bé. Aquesta, important tenir-ho present, perquè l'Evangeli el que no pot fer és anul·lar-se amb l'argument d'integrar-se en una cultura. És a dir, la cultura no pot absorbir l'Evangeli, no? Sí, sí. Exactament. Està molt clar.
Exactament. I després vaig veure que havia coincidit també en el grup francès. El grup de llengua francesa va dir una cosa pareguda, que em va agradar molt com l'havien formulat. Deien, l'Església té que apreciar i valorar cada cultura, però sense oblidar que l'Evangeli és llum per a les cultures.
Molt bé.
L'Evangeli és una llum també que té que dir una paraula a la cultura també.
I tant.
Bueno, aquesta va ser el meu tema.
I tant, el seu tema. I ara que ha parlat de l'ecumenisme, ens podria precisar una miqueta més com ha quedat en el document final el tema de l'ecumenisme? Bueno, suposo que hi ha una aposta per una església ecumènica, però ja des del Concili Vaticà II passa això, diguéssim, no?
Sí, mira, hi ha molts punts. Jo tinc anotats pues, fins un... 14 punts que parlen de l'ecumenisme. Dintre d'un document com aquest està molt bé.
I tant. I del diàleg interreligiós, suposo, també, no?
El diàleg interreligiós, 4.
Molt bé.
4. Però d'ecumenisme, fins a 14, molts punts. De què parlen? Bueno, parlen, per supòs, de caminar, de junts, parlen d'escoltar el sensus fidei, el sentit de la fe que té també l'altre, que encara que no sigui catòlic, però té un sentit de la fe i ha que escoltar també. Parlen de treballar junts en obres socials, etc. Parlen de reconèixer la santedat dels membres de les altres, de les altres congregacions o esglésies. Inclús jo no estic segur en el document final, perquè en l'Instrumentum Laboris parlava de fer un martirologi comú. Aquí, en el document final, es diu una cosa pareguda. No la paraula martirologi, però sí el reconeixement dels sants que han tingut les altres esglésies. No?
Bueno,
hi ha pistes que són molt boniques. Es parla també de la celebració del 1700 aniversari de Nicea. Inclús també es diu, bueno, ens agradaria arribar a una data comuna de la Pasqua, no?
Sí.
I, bueno, però això és més difícil. Però, bueno, el 1700 aniversari de Nicea serà una bona ocasió. Aquí a Catalunya estem preparant també moltes coses que un altre dia...
Ho podem parlar-ne, i tant que sí, amb molt de gust, perquè és una previsió per l'any vinent, aquests 1700 anys.
Pues, a partir de la Pasqua de l'any que ve tenim preparat 3 o 4 coses.
Molt bé, doncs en parlarem. Gràcies, en prenem bona nota. I ja per acabar, avui hem parlat amb el bisbe de Solsona, Francesc Conesa. Recomanem la lectura del document final del sínode. Només a nivell pràctic, aquest sínode, per tant, no tindrà una finalització exacta, perquè, de fet, continuen treballant alguns grups, potser fins a l'estiu vinent, i no hi haurà cap proclamació oficial del final del sínode. És continuar amb aquest esperit, no?, de caminar junts en l'Església, diguéssim.
Bueno, els grups El grup no són del sínode, el grup són temes que el sínode de la primera sessió havia plantejat, que el
Sí.
papa ha format aquest grup d'estudi.
Sí.
Presentaran a ell el resultat. El sínode, diguem, l'assemblea sinodal va acabar dissabte passat.
Correcte.
I la missa que va fer el diumenge.
Sí,
Ahir ha
sí.
acabat. Ara és la tercera fase, es diu, del sínode, que es diu la implementació, és a dir, la realització, la posada en marxa d'aquestes coses, no?
Molt bé.
Que normalment serà un any o dos. Doncs ara, nosaltres, per exemple, la Conferència Episcopal Espanyola i després jo crec que també la Tarragonense, doncs si anirem veient com podem posar en marxa aquestes coses,
I
eh?
tant, i tant.
Com es pot fer efectiu aquestes coses que es diuen en el document final, no?
Sí.
I després ja pues, vindrà un altre sínode, perquè bueno, l'Església continua caminant.
Clar, clar, d'aquí 3 anys, més o menys, habitualment, o
4.
Ja sí.
Van demanar temes per a l'altre.
Ah, molt bé, o sigui que això ja es va coent.
L'última cosa que van fer és suggerir temes per a un altre sínode. Però bueno, cada un va posar el que va voler.
Ara que parla vostè de l'Església que fa camí a Catalunya, aquest mateix dimecres hi ha una representació molt important de totes les 10 diòcesis en aquesta jornada del clergat que vostè està vivint a Montserrat, no? Un dia molt important en el marc del mil·lenari de Montserrat.
Una jornada preciosa, de fraternitat entre el clergat de Catalunya. Uh-huh. Sí, és una jornada festiva, junts a la Mare de Déu i al costat de la Mare de Déu. Estem disfrutant en
molt
aquesta
bé.
Jornada.
Ho celebrem, bisbes, preveres i diaques, sobretot, però vaja, també obert a altres persones del poble de Déu. Jornada del clergat, sobretot, aquest dimecres, aquest 30 d'octubre. Que vagi molt bé i seguirem parlant de grans esdeveniments com el jubileu, el mateix mil·lenari de Montserrat i, evidentment, l'esperit del sínode que continua viu. Una abraçada, senyor bisbe Francesc Conesa, bisbe de Solsona. Que vagi molt
sí.
bé i gràcies per,
bueno,
la seva amabilitat a l'hora d'atendre'ns, una mica en representació de Catalunya i d'Espanya present en aquest sínode.
Molt bé, moltes gràcies.
Adéu-siau, que vagi bé.